I es pot dir d'aquesta manera, l'acte de campanya amb més assistència, més enllà de les presentacions dels partits, va ser el que va protagonitzar ahir Capgirem Sitges. Per què? Doncs perquè, òbviament, hi havia interès, o força interès, per poder escoltar el discurs, les paraules de la monja Forcades, de Teresa Forcades. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Doncs la presència ahir a l'Escorxador, en aquest acte final de campanya de Capgirem Sitges de Teresa Forcades, va mobilitzar força gent. L'Escorxador es va omplir, gent dreta i tot, per escoltar a la religiosa, que va arribar tard, força tard va arribar, i llavors els discursos, diguem, van començar sense ella, i ella es va afegir doncs quan la cosa ja estava rodant. Per cert, que el candidat, l'alcaldable Xavier Nin, no va poder assistir, un problema familiar doncs va impedir la presència de Xavier Nin, i en el seu torn va intervenir el membre de la seva candidatura, Rubén Palom, el número 3 de la candidatura de Capgirem Sitges. L'acte, que va ser presentat per Josep Maria Tubau, va comptar també amb la presència del regidor de la CUP a Vilanova, Raimon Ràfols, que va dir que tenim una oportunitat històrica de retornar el poder al poble. Rubén Palomo, com dèiem, va llegir un manifest per la convivència i contra les candidatures xenòfobes, i després va fer algunes referències més explícites a membres de la candidatura i a la importància doncs que té que la gent de la CUP i de Procés Constituent participin d'aquesta candidatura. Escoltem Rubén Palomo.
Com sabeu, la cinquena que va a la nostra llista és l'Anna Mataró. Té dues bailetes de pocs mesos i dos anys, i això vindria a ser un diàleg de quan elles dues siguin grans, que s'expliquen l'una i l'altra què va fer sa mare quan estava al consistori Sitgetà. No li he demanat permís, però... D'aquí a uns quants anys, la Xènia Mataró i Martínez potser portarà unes rastes més llargues que les de sa mare, o potser portarà uns tacons d'agulla fina. De fet, tant se val. La Xènia, des de la seva casa ocupa, o des del seu apartament amb vistes, aquest mar tan bonic que tenim, li explicarà a sa germana: mira, tu és que eres molt petita, però la mama, quan era jove, va ser regidora. Regidora d'aquestes de la tele que fan aplaudir això? No, nena, no. Regidora al consistori Sitgetà. I l'Ivet somriurà. Explica'm això i posa'm una mica de cafè, germana. Anaven en una llista que tenia un nom llarguíssim, no me'l facis repetir. Capgirem o revolquem o rebreguem Sitges o alguna cosa semblant, i el procés constituent i la candidatura d'Unitat Popular. De fet, la Ivet una mica llarg sí que el va trobar, el nom. Però tenia una mica de curiositat per saber què és el que havia defensat sa mare en aquelles poltrones rococó més aviat revingudes. És que ta mare explica que abans que ells capgiressin el poble, al consistori n'hi havia un dels nostres, que ho va fer molt i molt bé. Presentava mocions a tots els plens, per la sanitat, per les escoles bressol, per la llengua, per la cultura popular, i totes les tiraven sistemàticament enrere. Sí, un govern ben bé de dretes, on no hi faltaven petits partits locals conservadors amb poca cosa més que somnis humits en regidories d'urbanisme. El dels nostres tenia com a veí de butaca el regidor aquell de la dreta tradicional. De vegades li deia a Cau d'Orella: vols que cantem el Bela Txau? I l'altre li contestava amb un dolç paternalisme: con Franco se vivía mejor. Y había más. Vosotros es que sois muy jóvenes, hijos. Era molt bonic de veure'ls de costat. Germana, deixa'm que t'expliqui que els de Capgirem Sitges tenien al cap això de la democràcia participativa. I van ser els que van impulsar que fos la gent la que es governés a través d'un govern popular. Tot això que fa ara tothom de participar activament en la política municipal, abans res de res. Abans votaven cada 4 anys i eren només uns quants dels 21 representants escollits que feien i desfeien segons els seus interessos. També hi diré abans que hi fos la mare, els serveis bàsics municipals estaven gairebé tots en mans d'empreses privades. Sí, tal com ho sents. Evidentment, prioritzaven el benefici empresarial al servei a la ciutadania. Només entre el govern van fer un estudi per la municipalització de tots aquests serveis. A més, els de Capgirem Sitges eren una gent que feia política, però de fet ningú en vivia. Van aconseguir desprofessionalitzar-la limitar els sous i mandats de tots els regidors i d'aquesta manera fer que tothom que passés per aquella sala que feia aquella olor de resclosit ho fes amb voluntat de treballar pel poble. El que també va estar molt bé va ser aquella borsa d'habitatge digne a preus assequibles que van crear. De fet, només una generació abans que la nostra era inabastable quedar-se a viure aquí i molt jovent del poble havia de marxar a altres pobles. Van aplicar a més la progressivitat fiscal, una política econòmica molt més justa, que grava impostos i taxes a qui més té. Quan es va presentar la mare a l'èxit d'aquestes candidatures d'Unitat Popular, van ser un pas ferm realment cap a la independència de l'estat espanyol. Desobediència i tirant pel dret. I sense comptar el temps de la República portaven des de 1714, així. No facis cara d'encantada i d'estranyada, que ja t'hem explicat mil vegades, que quan érem petites érem espanyoles, encara guardo aquell Documento Nacional d'Identitat de l'acord. I res, que com ho van aconseguir tot això? Doncs teníem un grup de gent amb molta empenta que van aconseguir i van ser capaços d'explicar aquell projecte engrescador a veïns, a amics, a coneguts, a vianants, a desconeguts. I van ser capaces, totes juntes, de construir la justícia social i la llibertat nacional. Doncs va, sortim al carrer i capgirem Sitges. Visca la terra!
11 i 42 minuts, Rubén Palomo, en l'acte de Capgirem Sitges ahir, com us dèiem, que tenia com a principal protagonista Teresa Forcades.
Teresa Forcades que doncs, va fer una crida contra totes les normatives que fins i tot a nivell internacional acaben coartant la capacitat democràtica de les persones en expressar-se. És a dir, que la gent pot anar a votar, però després les decisions que prenen aquells que han estat escollits estan moltes vegades coartades per normatives que s'han pres a nivell internacional i que acaben afectant la vida de les persones. Va voler posar alguns exemples, com per exemple si s'aprova aquest famós tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i els Estats Units, doncs es podria arribar a l'extrem de que a una població que hi hagués un hospital privat no es pogués fer un hospital públic perquè l'hospital privat podria denunciar la competència que li suposaria un hospital públic. Per tant, doncs, alguns d'aquests aspectes. Teresa Forcades, que també a la part final de la seva intervenció, que és la que ara sentirem, doncs va fer una defensa de repensar el model democràtic, en el sentit de no només participar en la democràcia a l'hora de votar, sinó també poder treure el poder als polítics si aquests no compleixen els preceptes que marcaven els programes. Escoltem-la.
Passo al segon punt, que era candidatures de confluència. De confluència perquè és tan important. En si, jo crec que el trobar-se, el contrastar parers, el ser capaços de construir juntes, encara que no tinguem en tot la mateixa visió, això és positiu i és propi de la democràcia, però és que a més en tenim necessitat en aquest moment, perquè tenim aquí a Catalunya, però també a Alemanya i també a molts altres països, tenim una majoria de gent que les polítiques neoliberals, que és el que he estat explicant fins ara, no les vol i no està d'acord, una majoria de gent que no les vol, i uns governs que governen segons aquestes polítiques neoliberals. I això és perquè aquest 20-22% de suport, que és una minoria, que és el suport que té en aquest moment el govern neoliberal que tenim aquí, aquest, a l'altra banda, el que té és una fragmentació. I aquesta fragmentació de vot fa que doncs, l'opció més votada sigui una opció que la majoria de persones no desitgen, aquesta orientació política. Però com que les opcions alternatives d'esquerra van separades, doncs aquí no governen. I la Merkel igual, Alemanya, que ja hi vaig estar vivint l'any passat, Alemanya també té menys suport del que s'hauria de tenir per governar. Però les altres opcions es van presentar separades i no va governar. Per tant, aquestes candidatures de confluència són candidatures que avancen, al meu entendre, en la direcció que fa possible que aquesta majoria social, aquesta insatisfacció que és majoritària a la societat, comenci a trobar una articulació política que pugui doncs, fer aquest capgirem també el màxim d'efectiu en les nostres institucions i en el nostre context. Mai des de les institucions es pot dirigir aquest procés ni es pot confiar que siguin les institucions el que els facin. Això ha de ser al carrer o no es podrà fer. Però les institucions poden dificultar, impedir aquest progrés o pot ser que l'impulsin i que deixin de posar-li pals a les rodes. La tercera era... M'estic allargant massa? No, miqueta, eh? No. La democràcia. Democràcia em diu, home, democràcia. Aquests que diuen, també els del 15M, li diuen democràcia i no ho és. Aquests joves no saben què diuen. La dictadura haurien d'haver viscut per saber què és quan no hi ha democràcia. Aquí podem votar i, per tant, democràcia en tenim. En tindrem de més qualitat o de menys, però en tenim. Parlar així és fer equivalent, equiparar democràcia amb vot. Jo crec que sense votar, sense el moment d'una persona amb vot, que tothom val el mateix, que és un vot secret, que jo m'ho penso i dic aquesta és la meva decisió i que ho faig de forma secreta i que no és manipulat, sense això jo crec que no hi ha democràcia. Però votar no és una condició, és una condició necessària, però no és una condició suficient perquè hi hagi democràcia. Perquè hi hagi democràcia, perquè el fet de votar no sigui una farsa, no sigui una burla, cal fer una cosa abans de votar i cal fer una cosa després de votar. I si no hi ha això abans i això després, el fet de votar és una farsa, és una estafa, és una burla. I fa que la voluntat popular vulgui una cosa i a la pràctica se'n faci una altra. La cosa abans de votar és deliberar. Tu no pots anar a una votació sense haver tingut un espai, no només interior de deliberació personal, no només amb els meus amics a la sobretaula, no només amb la família, un espai públic, un espai oficial de deliberació, d'exposició de les diferents possibilitats, perspectives, alternatives sobre la qüestió que s'hagi d'anar a votar. I un espai, no només d'escoltar passivament, un espai de deliberació activa, un espai on tu puguis plantejar les teves objeccions, les teves preguntes, els teus matisos, puguis escoltar els altres. Això és, diríem, el nervi viu de la democràcia, són aquests espais on les persones tenen l'oportunitat de contrastar les unes amb les altres, doncs com veuen les coses, per què les veuen així, i escoltar parers que són molt diferents i començar a eixamplar la consciència pròpia per poder incloure aquesta pluralitat necessària sense la qual la democràcia no té ni sentit ni té, diríem, capacitat de transformar aquest món tan injust com el que he anat descrivint. Deliberar, l'exemple ben senzill seria si a mi algú em diu ara tenim una nova vacuna que és 100% eficaç i 100% segura. I, evidentment, que vostè és lliure, totalment lliure, la seva llibertat sobirana absoluta per dir si la vol o no la vol. Si a mi la informació que m'arriba és que la vacuna és 100% eficaç i 100% segura, amb la meva gran llibertat sobirana jo diré decideixo que sí. És obvi que diré decideixo que sí. I si de cas me la posen dues vegades, no? Perquè si és 100% segura i efectiva, si no hi ha hagut un espai on escoltar les altres veus i no escoltar-les un dia, escoltar-les amb temps suficient perquè aquest debat tingui sentit. A l'hora de votar, això és una burla de l'exercici de la pròpia sobirania, de la pròpia capacitat de decidir. Bé, si tinguéssim deliberació correcta i votació, llavors sí, no, falta l'altra cosa. Després d'haver votat, per més que haguem deliberat i més que ho haguem fet sense frau electoral, sense frau a l'hora de votar, pot ser que ens equivoquem, i si ens equivoquem hem de poder revocar allò que acabem de votar. Per què? Perquè pot haver-hi un programa electoral, l'altre dia parlava amb una persona que deia, clar, perquè hi ha persones que arriben al govern i primer a la campanya electoral han promès una cosa i quan arriben al govern en fan una altra, i aquesta persona em deia, oh clar, això és el normal, com que això és el normal? No dic que no passi, però com, que m'enteneu què vull dir? Com que això és el normal? Com podem tenir ja assumit que això és el normal? No? La gent, clar, en campanya electoral tothom promet, i després arriba el dia, et voten i llavors no fa res del que has promès. Veieu per què dic una burla del votar? Si no es pot revocar, si tinguéssim la capacitat de revocatòria popular, que vol dir aquí escollir un batlle o una batllessa, l'endemà deixa d'incomplir el programa i el batlle o la batllessa s'ha acabat. I en ve un altre. Si aquesta possibilitat de revocar fos activa, això no passaria. No, clar que no passaria, és com si tu fas un contracte amb algú i dius, molt bé, complirem això, eh? I si no ho compleixes, què? Diu, ah, bueno, d'aquí 4 anys en tornarem a parlar. Però això què és? I més d'aquí 4 anys qui se'n recorda? I més d'aquí 4 anys tornem a tenir aquestes condicions. A què no faríeu mai un contracte així amb algú? Bueno, doncs això és el que estem permetent que passi a nivell, al nivell que afecta les nostres vides màximament, que és aquest nivell de la política. Com no tenim aquesta capacitat de tenir el que se'n diu el contrapoder popular, d'incidir? No, és que clar, ens anem de fiar que els que arriben a governar són bona gent. No, jo no m'hi fico si un és bona gent o no, però el que està claríssim és que no ens anem de fiar d'això, que el que hem de fer és articular el poder popular perquè sigui un poder real, sense la revocatòria. I el cas de la revocatòria és, per exemple, el que s'aplica ara. Bueno, ara ho explicaré, això de la... perquè diem, la Constitució del 78, sí, sí, sí que es pot canviar, però no popular, no des de baix. Això ho poden canviar els parlamentaris. He parlat de la revocatòria popular d'un alcalde, podríem dir d'un president, i potser algú de vosaltres heu pensat, ara està dient això, però sí que n'hi ha de revocatòria de la democràcia. Això es diu moció de censura i ho poden fer els parlamentaris. Ah, però és que aquest és el problema, és que això només ho puguin fer els parlamentaris, quan això en realitat és una potestat que ha de pertànyer i no pot deixar de pertànyer en el poder popular, en el poble. Això se'n diu en democràcia poder popular o poder constituent. És a dir, tenim una Constitució que només pot ser legítima en democràcia si l'ha legitimada, la legitimació, petit parèntesi, jo no crec que la veritat, allò que és veritat i que no ho és, vingui del consens popular. Jo personalment, potser algú s'ho pensa, jo sóc creient i jo crec que hi ha Déu i jo crec que hi ha coses que són veritat i bones, ho digui el consens popular o no ho digui. Si el consens popular es posa d'acord per dir ara maltractarem els immigrants, doncs això no està bé, i m'és igual si ho diu el consens popular. Dic aquest exemple perquè a Suïssa, que són molt més democràtics i molt més, diríem, descentralitzats que aquí, van algunes poblacions suïsses van votar que la seva població d'immigrants no en volien. Bueno, doncs ho van votar, o sigui, això és una realitat, i a mi no em sembla que això sigui cap cosa bona. O sigui que per mi la bondat, el bé i la veritat no surten del consens popular, però jo crec que no hi ha cap sistema polític menys dolent que el del consens popular, i per tant defenso el consens popular per sobre de qualsevol altre tipus de sistema de govern, però no perquè no es pugui equivocar, sinó perquè és el qui crec s'equivoca menys. Doncs bé, tenim una Constitució que està legitimada per aquest poder popular o constituent, i un cop tenim la Constitució i l'hem votada, i per tant està claríssim que és el poble el qui l'ha legitimada, aleshores tenim el segrest de la democràcia o el segrest del poder popular, el segrest del poder constituent per part del poder constituït. A la Constitució s'estableixen quins seran els organismes del poder constituït, que és el poder real, perquè el poder constituent no és efectiu, no? Tu no pots governar amb tot el poble sencer. Has d'instituir algun tipus de càrrec, has d'instituir algun tipus d'òrgan, li pots dir Parlament, li pots dir Primer Ministre, li pots dir Tribunals, li pots dir Ajuntaments, li pots dir Diputacions, li pots dir Consells Comarcals. Això és variadíssim, però tu has de concretar aquest poder constituent en poder constituït. I un cop tens el poder constituït, el que ha passat és que el poder constituït ha segrestat el poder constituent. I ara no es pot canviar la Constitució si no ho diu el poder constituït. M'he explicat amb això? Doncs això és un dèficit democràtic bàsic, que només hi ha tres constitucions que jo sàpiga en el món, que són les tres últimes que s'han fet i que s'han legitimat amb referèndum constituent, que són les constitucions que això ho corregeixen, aquest dèficit troncal i bàsic de democràcia, i són la Constitució de Venezuela, la d'Equador i la de Bolívia. Aquestes tres constitucions diuen, si un 12, un 15 o un 20, són diferents en un número, però no en el concepte, si un 12, un 15 o un 20 de la població del poble ho vol, s'ha d'obrir procés constituent. S'ha d'obrir procés constituent, no per imposar que aquest 15, 20 o 12 vulgui, sinó obrir un procés constituent per discutir sobre aquell tema, i si la majoria vol que es quedi igual, es quedarà igual. Això no és una imposició d'una minoria. Però l'impuls per obrir, això que ara alguns diuen, el candau del 78, que tant candau, i doncs qui la té la clau d'aquest candau? Ah, no, el poble no. Ah, no, i encara ens diem democràcia, i ens sembla que el nom ens el podem aplicar correctament. Aquesta clau no la pot tenir ningú més que el poble per obrir-ho. No la pot tenir només el Parlament, no la pot tenir tres quartes parts del Parlament per poder reconsiderar. Si tinguéssim una llei com aquestes constitucions més modernes, més noves, d'Equador, de Venezuela i de Bolívia, la població, no sé quant és, la població de Catalunya, quant és amb l'estat espanyol? No, no, però la proporció és un 17%, em sembla? Bueno, doncs mireu, si tinguéssim la Constitució de Venezuela ja podríem. Si tinguéssim la d'Equador també i si tinguéssim la de Bolívia no. Necessitem un 20, però jo crec que la resta de l'Estat doncs trobaríem gent que també entengués que això s'ha de poder obrir des de baix. No? Bé, doncs aquesta és un altre dels temes que a nivell popular, a nivell municipal, vull dir, doncs es poden exercir aquestes tres nocions bàsiques sense les quals tampoc la democràcia a nivell municipal té cap sentit i que doncs, el company de Vilanova ja les ha explicat quan ha parlat d'aquests, no sé si li has dit Consell Municipal o pressupostos participatius o tot el, no? Abans de prendre decisions, que hi hagi els òrgans on això es pugui deliberar i evidentment que hi hagi també aquesta possibilitat de revocatòria. Això es pot fer a nivell municipal i això aquestes candidatures noves tenen aquesta voluntat evident de portar l'exercici i la pràctica de la democràcia a nivell municipal perquè també a nivell global doncs, puguem ser conscients de si ens estan donant un nom sense contingut i ens venen una cosa com a democràcia quan en realitat no ho és. I l'últim punt és el d'ètica, que tampoc caldria, però és obvi que hi ha pràctiques. L'altre dia, no sé en quin poble era a Vilassar de Mar, no que deien els polítics tots, els municipals, els parlamentaris, tots haurien de fer una, que això penso que ja ho fan, però no sé si es fa públic, jo crec que ho fan, però no es fa públic, una declaració de béns quan entren a l'Ajuntament i una quan surten. Perquè clar, pot ser que no hagin fet cap il·legalitat, però és una mica sospitós que un entri a l'Ajuntament amb doncs, 500 de béns i surti amb 3.500. Diu, aquí ha passat alguna cosa, perquè amb el sou sol això no és possible. No? Per tant, aquesta transparència i aquesta no renovació de càrrecs i aquesta incompatibilitat de càrrecs i aquesta, sobretot, no la cosa bàsica de l'ètica política seria la no professionalització de la política. És a dir, no fer dels càrrecs polítics una carrera personal. No fer dels càrrecs polítics un modus vivendi. Si jo tinc, la meva professió és ser política, això vol dir que jo tindré un interès fonamental en preservar el meu càrrec polític o canviar-lo per un altre, perquè és que si no jo em quedo sense professió, em quedo sense font d'ingressos i em quedo sense feina. La no professionalització de la política és entendre-la com un servei que es fa durant un temps limitat i durant aquest temps tampoc els sous, evidentment, d'aquests càrrecs han de ser superiors al sou mig i seria interessant que fossin iguals al sou mínim, perquè ja veuríeu si pujaria el sou mínim. Si els qui decideixen quin és el sou mínim, doncs fos el sou que s'estan atribuint els mateixos, no? Doncs bé, aquestes quatre característiques per dir avui que aquesta candidatura de Capgirem Sitges comparteix aquestes quatre característiques i doncs, per animar-vos a tenir-la en compte el diumenge, si és que doncs, tots els que heu vingut aquí avui encara n'hi ha que no ho veieu clar, perquè això és només un primer pas i perquè si el que volem és que aquestes paraules que fem servir tinguin contingut i no quedin buides de contingut, doncs tenim molta feina i doncs, quan abans ens hi posem, millor. Moltes gràcies.
Onze i 58 minuts, Teresa Forcades ahir en l'acte final de Capgirem Sitges a l'Escorxador.